cel pràcticament sense nívols. Això sí, s'esperen temperatures màximes molt altes, recuperaran valors superiors als 30 graus a l'illa de Mallorca, avís groc a l'illa de Menorca, també per fenòmens costaners. Avui jornada, podríem dir, després dels incendis que hi van ser protagonistes a diferents indrets de l'illa en relació a l'incendi de Calvià, si podem confirmar i recordar que les banderes onegen a mitja asta per la mort d'aquestes dues persones a l'incendi declarat ahir de matinada. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial. Recordem que el balanç va ser de desenes de ferits i que encara una dona de 77 anys britànica roman ingressada en estat crític a la clínica Joan Eda. Tot indica que un curtcircuit en una gelera al tercer pis podria ser l'origen d'aquest incendi. A partir d'avui, els tècnics avaluaran els danys a l'edifici i confien que els veïnats dels habitatges puguin tornar a casa seva, al manco dels habitatges menys danyats. Les taxes per a l'extinció, recordem, van ser molt complexes. Joana, bon dia.
Sí, aquestes tasques varen ser duríssimes. Els bombers diuen, asseguren que va ser un incendi molt violent. Els efectius varen evacuar els afectats durant el dematí, durant tot el dematí, llevat de les 16 persones que varen quedar confinades per assegurar que no els ha passat res. El bat de Calvià va explicar que el principal problema va ser el fum. L'escoltam.
El drama, i d'aquí s'ha vist, és que quan hi ha un incendi un s'ha de quedar dins casa seva i anar al balcó, perquè les persones han anat cap a l'escala i això ha estat una mica el principal problema, creiem, d'aquestes defuncions.
A partir de les 10 podrem escoltar, podrem conversar amb el batlle de Calvià, i tot i que no va haver-hi ferits, també es va declarar un incendi ahir cap vespre mateix a l'Hospital de Manacor. Les flames varen obligar a evacuar i reubicar 25 pacients. A hores d'ara romanen en ubicacions alternatives mentre es recondicionen els espais afectats també pel fum. El foc es va originar en un magatzem de calderes al costat de la zona de cuines del centre hospitalari, però gràcies a la ràpida intervenció del personal de l'hospital i també dels parcs de bombers de Manacor i d'Inca i els bombers de Mallorca, cap persona no va resultar ferida. El centre avui ja torna a funcionar amb normalitat.
No deixant de banda tampoc la situació de les persones que vivien a l'antiga presó de Palma. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Cort ja ha iniciat les feines per evitar-ne noves ocupacions. Els empleats municipals han començat les feines de neteja i posterior tapiat de l'interior i de l'exterior d'aquest centre penitenciari. També se'n reforçarà la vigilància en càmeres a l'espera de la redacció del projecte per construir 140 habitatges en aquest solar. Serà un dels temes que abordarem tot d'una a la tertúlia. I un apunt també a Menorca. Ahir es va fer una nova passa per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. El Consell i les navilieres varen signar un acord per compartir dades. Volen diferenciar els vehicles que arriben entre els que són de residents, els que són de visitants i els empreses de lloguer.
També volen compartir unes imatges espectaculars, poc freqüents, sobretot a l'hora de gravar-les, que descrivim tot d'una pels oients.
Mireu, tu ho has dit, no és gaire habitual poder gravar-les, i a més, molt a prop de la costa de Formentera. Es tracta de l'albirament d'uns cetacis a la zona de la Punta de Sa Creu, molt a prop del Caló de Sant Agustí. Els testimonis afirmen que era un grup de 4 o 5 rorquals comuns, i en aquesta època de l'any aquests animals transiten per la Mediterrània. Per cert, una curiositat, és el segon animal més gran de la Terra, només superat per la balena blava, i pot arribar a mesurar entre 22 i 27 metres de longitud.
Les imatges espectaculars que vos animam a recuperar a la carta, perquè és vera que són precioses. 9 i 9 minuts en punt. Frase del dia.
I l'hora d'avui és de l'escriptor i periodista austríac Karl Kraus, que va morir tal dia com avui en però de 1936, i que un dia, tot parlant d'educació, va escriure que quan els pares ho han construït tot, els fills només els queda esbocar-ho.
Ai, que dramàtic, però mira,
que real.
En alguns casos, en algunes ocasions. De què parla tothom? M'imagino que no de relacions entre pares i fills.
No, ara, avui, tothom parla d'una teoria de la conspiració, perquè hi ha qui pensa que no va ser Shakira qui va inaugurar el Mundial de Futbol, sinó una doble de la cantant colombiana.
Shakira no fue a la inauguración del Mundial y mandó a una doble. ¿Qué? Así como lo oyes, Amix. Esa es la nueva teoría conspirativa que circula en Internet, y es que muchos fans se dieron cuenta de que la persona que apareció para cantar Die Die se ve muy diferente a la
cantant colombiana va posar el punt final a la cerimònia d'inauguració del Mundial interpretant aquest Die Die, la cançó oficial d'enguany davant desenes de milers d'espectadors a l'estadi Azteca. Però, poc després de l'actuació, les xarxes socials es van omplir de comentaris i de teories ben curioses. danses. Molts espectadors asseguraven que la persona que apareixia a l'escenari no semblava Shakira i varen començar a especular que podria tractar-se d'una doble. Les imatges es varen fer virals i el debat es va escampar com una taca d'oli, fins al punt que alguns programes esportius mexicans també se'n varen fer ressò. Ara bé, més enllà de les especulacions, no hi ha cap prova que indiqui que no fos l'artista mateixa. De fet, diversos mitjans varen informar de la seva participació a la cerimònia i de la interpretació en directe del tema oficial d'aquest torneig. Per tant, tot apunta que la polèmica és una d'aquelles històries que neixen a internet i que acaben generant més conversa que l'espectacle mateix. Això sí, una cosa queda clara i és que 20 anys després del fenomen Waka Waka, Shakira continua sent capaç de convertir-se en protagonista d'un mundial sense haver pegat ni un xut a una pilota. Fins i tot quan es comenta si és realment ella o no, que a mi això m'té regirat. Què en penseu? Shakira o doble de Shakira?
Ben, jo no m'ho vull creure que davant d'un espectacle tan important, mundialment retransmet a tots els països, na Shakira decideix no anar-hi i envia la doble. Que sabem que té una doble, s'assembla moltíssim. Però, clar, és vera que jo he vist molt de vídeos i en algun moment he com dubtat. Però clar, és que hem d'anar molt alerta en les fake
news. Però dubtant, perquè ja ens han sugestionat,
sí,
o perquè realment no és Shakira. Jo crec també en la teoria del doppelhanger, de que tots tenim un doble. A mi m'encantaria conèixer el doble d'una Joana Maria Maroto Munà,
sí.
Perquè seria meravellós tenir dues Joanes. No ho sé, imagina't que la teva doble és que anadenca. Imagina't haver de parlar amb ella en anglès. Seria meravellós. Però tornant a Shakira, jo crec que mos agrada molt comprar aquestes teories,
sí, conspiratives. Sí, exacte. Jo crec que estem condicionats una mica, sugestionats. És vera que fins i tot he pensat, vaig a veure si balla igual. I en algun moment he pensat, no mou ses anques igual. Però vull pensar que en Shakira no se perdria un esdeveniment d'aquesta magnitud,
tot
no?
Tot va començar perquè duia ulleres de sol quan
també
va fer l'actuació.
També t'he dit que en el darrer mundial que va ser protagonista en aquest, bueno, no sé de res, sinó aquell primer Waka Waka, ara Dai Dai, alerta, que d'aquí no sabem que em pot sortir.
Esperen que hagi pres la lliçó a Shakira. Maria Antònia, tu què en penses com a jove d'aquesta redacció? Teoria, per què s'escampen tan aviat aquestes teories de la conspiració? Tu que ets una experta amb internet i els seus secrets.
Jo crec que no s'arriscarien a agafar i dir dura'm un doble. Qualque circumstància molt complicada ha hagut de passar perquè na Shakira real no sigui allà. Sincerament, qualsevol cosa que surti un pot de la normalitat se fa famós i se fa virar a les xarxes. Si na Shakira no solia dur ueres i manco ueres oscures perquè era merda així un poc extravagants i de colors, au, això ja vol dir que a la cara li passava qualque cosa o que no era ella. I així mil cores, si a lo millor no tenia un bon dia perquè per ventura tots tenim un mal dia i no se movia com ho feia a altres esdeveniments o altres vídeos, tampoc en na Shakira.
I cada dia es queda malament i tens la cara una mica més inflada,
sí.
I això no vol dir que tu no siguis tu. No?
On remenem?
Mira, jo, per donar un poc un argument distint...
Extra.
Exactament. Posaria l'èmfasi en la persona que té tantes poques feines que comença a difondre tot això. Perquè, a veure, Shakira, en la doblada que hi ha per mig, amb la importància que té ser la imatge cantant a un mundial, de veres necessita una doble? És evident que no necessita una doble, però per què aquestes persones comencen a difondre bulos? Amb quina finalitat?
On enviaríeu en el vostre doble? Valtros, ara si tinguéssim un doble, no sé, en el dentista, per exemple. Quin doll.
Jo l'enviaria a fer...
A vegades a la feina. A vegades a la feina. Quan te costa aixecar-te.
Si és pràctic, va ser horrorós. I si el meu doble li va millor, vés a fer-te el carnet per jo.
Jo crec que això, certs exàmens, també, no?
Clar.
Poden enviar un doble, estaria molt,
molt bé.
Però
si són bessons i un, per exemple, se li dona bé set ciències...
Merdun ho ha fet. Merdun ho ha fet, estic segura.
Sí. Na Maria Antònia, també veus que és de fàcil sumar-se a una teoria de la conspiració? Perquè tu ara que era Ràdio Pública de les Illes acabes de dir que més d'un germà amb bessons sense tenir dades ho han fet. Ah, coneixes bessons que ho han fet?
Sí. Amb nom i cognom.
Nom i cognom. Podem guardar per una secció, si voleu.
Arroba policia. Arroba fiscalia. Si tu saps que dos bessons han pretat un examen un passat.
Arroba conselleria d'educació.
A universitat. No m'ho han anat tan fora.
Arroba WIP.
Però no és necessari. No és necessari que cadascú pugui assumir, no?
Molt bé.
La seva implicació i posterior conseqüències.
Amics bessons d'Anna Maria Antònia, Esquines Triguero. Vigilau. Vigilau, perquè ara serà molt fàcil saber qui sou. Ja està.
En tot cas, sempre hi ha teories de la conspiració sobre dobles. Ara li ha tocat a Shakira, que ja duia setmanes sense ser protagonista d'aquesta secció del De què parla tothom. Després recordeu de que ella i Piqué se tornaven a seguir a través de les xarxes socials i ara sembla que té una nova polèmica i és aquesta. Abordarem aquesta i altres qüestions. En la bona companyia de Lluís Menéndez, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Albert Rosselló, Miquel Rosselló, perdoneu, Yolanda Ruiz a la producció i Àlex Fortesa. Jo som un equip gros i a vegades no els vaig a tots. I doncs comencem d'aquesta manera el cap de setmana.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 16 minuts. Ja comença la nostra tertúlia, els diferents titulars, el repàs a les notícies del dia. Aquí, als nostres estudis, comptem amb els periodistes. Helena Pipó, bon
Hola,
dia.
Hola, buenos días.
Quique Oñate, bon dia. I ens escolta des d'Eivissa el missè Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
Què tal? Bon dia i salut.
Avui, precisament, volíem començar aprofitant que te tenim a tu per abordar una situació que no és nova ni molt manco, però que torna a estar en boca de tothom. Me refereix a les festes il·legals. Recordem que els agents varen posar aquest punt i final dimecres al matí a una macrofesta que es va celebrar a prop del Camí Vell de Sant Mateu. Hi havia, estava organitzada, podríem dir, a les totes, sense mirar prim, diferents ambients musicals, nombroses barres, una zona de restauració, una altra amb atraccions, cavallets, fins i tot una àrea sanitària, una ambulància. Impressionant el desplegament de mitjans que va tenir aquesta festa. DJs de reconegut prestigi, o sigui, era una organització molt rellevant. Aproximadament estem parlant d'una assistència de 1.000 persones amb polseres identificatives d'accés. Com a resultat, se van aixecar actes per presumptes infraccions, com és lògic, i poden acabar en multes. De fet, són multes molt altes. Estem parlant de 300.000 euros per als organitzadors de la festa i els propietaris de l'habitatge, que, recordem també, estava ubicat en sòl rústic. Ara podríem fer un paral·lelisme. Joan Carles, recordes que fa no res estàvem parlant de aquesta empresa, no?, de charter que organitzava les festes a la mà, i el resultat, vàrem explicar que és que li compensa realitzar les festes perquè el que poden ingressar és molt superior al que han de fer front davant una multa d'aquesta magnitud. De veres? O sigui, aquest és l'argument? S'arrisquen perquè pensen que realment els ingressos superaran la multa?
Aquesta és una de les raons, efectivament, però també n'hi ha d'altres, Marta, que són molt més banals, com a la completa falta d'escrúpols, no? A més, no es castiga només en sòl rústic, sinó que aquesta vivenda en concret a Sant Mateu està en sòl rústic protegit, perquè, si no m'equivoc, per almenys una part de la finca està en àrea rural d'interès paisatgístic. Ara, si inspector d'activitats aixecat un acte que aviat serà notificada en els propietaris, i aquí es parlen de multes de fins a 300.000 euros, però no és correcte. Poden ser molt més, perquè si bé la llei d'activitats, la llei 7/2013, va incorporar un apartat, l'apartat R, on identificava que les festes il·legals podrien tenir multes de fins a 300.000 euros, aquestes multes es poden acumular amb altres sancions que explica el mateix article, el mateix precepte legal, quan, per exemple, hi ha un risc per la salut, hi ha un risc pel medi ambient, i clar, en el fet que estigui sol rústic protegit, hi podria haver també una sanció per un eventual risc de cara en el medi ambient, més enllà de careixer de qualsevol tipus de llicència o permís. I després hi ha una tercera qüestió, una tercera eventual sanció, i és que no sabem si aquesta propietat, si la festa, el promotor, era una empresa, si eres propietari o si el propietari havia llogat sa casa perquè es fes aquesta festa. En cas de que fos així i no tingués llicència turística, es podria enfrontar a una tercera sanció per part del Departament de Lluita contra l'Intrusisme del Consell d'Eivissa, perquè estaria comercialitzant turísticament una estança sense llicència. En tot cas, això són qüestions que s'hauran de resoldre abans d'un any i el que ha de quedar clar, i aquí l'administració té la tasca d'instruir un procediment amb la màxima diligència perquè acabin pagant, perquè aquesta multa s'acabi fent efectiva i no quedi en el limbo, i perquè s'envia un missatge en el propietari d'aquesta vivenda i en el promotor, que en aquest cas ha estat una empresa, de Silla també, perquè no els hi sortia a compte organitzar aquest tipus d'activitat per turbar a tots els veïns, perquè els duen en transfers i demés, i que això no sigui una barra lliure, mai millor dit.
Acabaran pagant, Elena?
Hombre, yo supongo que sí. Cuando hay una multa se hace efectiva, por muchos recursos que presenten y todo esto. A mí de toda esta historia lo que me ha llamado más la atención es que tuvieran una zona sanitaria con ambulancia y todo. Desde luego que al menos da que pensar que se lo tomaban en serio, de que pudiera pasar algún percance o algún problema. Y parece ser, por todo lo que has explicado, de todo lo que tenían, diferentes ambientes, todo esto, que lo tenían todo menos el permiso o la licencia para poder llevar a cabo esta fiesta. Y aquí solo cabe, pues eso, que se ejecuten las multas, que al menos sea una multa ejemplar para que disuada a otros promotores o propietarios de viviendas a llevar a cabo este tipo de fiestas ilegales y todos los problemas que causan, no solo al vecindario.
Quique.
El govern, yo creo que té una oportunitat ara mateix per mirar de marcar una línia vermella amb aquest assumpte, perquè més enllà de lo que ja s'ha fet, perquè és al·lucinant, no? El que explicava ara, és que l'únic que faltava era la llicència. La resta ho complien tot, no?
Una festa a les totes.
A les totes. A les totes. Sí, que el que hauria de fer el govern aquí és, bueno, fer posar ordre d'alguna manera, fins i tot si ho pot exagerar i tal, millor, perquè això ha d'arribar també en els països de on provén en el final tot aquest tipus de turisme, no? I és vera que les nostres institucions ja fa estona que estan intentant promoure el turisme, bueno, parlen en joc de promocionar més enllà del turisme, sinó xerrar més de conscienciació, no?, de valors i tal. Bé, bueno, veiem que no està quallant. El que passa és que això, o ho prens ja directament d'arrel i fas algun tipus de mesura que realment tingui un impacte i que arribin els mitjans de comunicació d'allà, d'aquests països emissors de turistes, perquè al final tots són, de bons, m'imagino que són tots estrangers europeus, no?, i la majoria. Però això, no sé, jo crec que el govern ha d'actuar d'una manera molt contundent. Tenim el cas ara recent del tema de l'aeroport de Palma, no?, que hi ha hagut lo de la pancarta. No és ni comparable, però és evident que va haver una polèmica i bueno, s'ha actuat i l'empresa ho ha llevat ràpidament. Pues hauríem d'aconseguir que passi el mateix amb aquest tipus de festes. No?
Que no se piensen que aquí barra libre, de que hay desmadre y viva todo.
És que és difícil
que
canviar
todo está permitido.
40 anys d'un tipus de promoció turística que s'ha fet. No? O que no s'han... Sí, perquè al final és això. Eivissa, me sap greu, però és sinònim d'aquest tipus de turisme, no? d'hedonista i de total de festa i discoteca, pues, bueno, s'ha d'intentar equilibrar, però en aquest cas jo trob que s'ha de fer, que és una bona oportunitat perquè el govern marqui una línia vermella contundentment.
Bueno, jo crec que el govern ja ho ha fet, perquè abans aquestes multes no existien, Ara podem parlar de multes de fins a 300.000 euros que es poden acumular, però fins fa dos dies aquestes multes no existien. El govern va introduir precisament a la llei d'activitats aquest apartat específic per a les festes il·legals. I a més s'ha introduït una altra cosa que no n'hem parlat i que em pareix molt interessant, a les vivendes turístiques. Ara quan un propietari, aquesta volta sí, amb llicència turística, lloga una propietat, està obligat en el contracte a advertir-lo de la prohibició de fer festes il·legals. Si el propietari no avisa a l'arrendatari, en el que lloga sa casa, d'aquesta prohibició, pot tenir una multa de fins a 50.000 euros, també. I el bo també d'aquesta modificació, que em pareix que és algo molt sensat, és que en el cas de que tu tinguis una vivenda, llicència turística, i esteu arrendatari, tot i haver-lo avisat faci una festa il·legal, en aquest cas el propietari no serà responsable, perquè estan molt acostumats legalment a que la responsabilitat és solidària entre propietari i promotor. Bé, doncs en aquest cas de vivendes turístiques on el propietari compleixi la seva obligació legal d'avisar l'arrendatari que no es poden fer festes, pot quedar exclòs de responsabilitat si no li fan cas. Per això pareix que són modificacions que el govern ha acertat tenint-les en compte, augmentant molt les sancions, no només per les festes il·legals, sinó també, per exemple, per el lloguer turístic il·legal, fins a 500.000 d'euros. Això realment ja comença a picar la burjaca, i ja n'hem vist, de molt similars en aquesta quantia. Per tant, jo penso que s'estan fent les coses bé, però, clar, hasta que tingueu un temps d'aplicació aquesta normativa, hi ha que generar consciència, i els promotors han de veure que, efectivament, com deies Marta, tu en el principi, no els hi sortia a compte.
Exactament, aquesta és la qüestió, igual que se podria fer un paral·lel no només amb l'empresa de xarxes, sinó, per exemple, amb els pisos de lloguer, que fins i tot parlam a vegades quasi de comunitats de veïnats senceres. Vull apuntar, són les 9:25, de nou avui focalitzar l'atenció a la presó de Palma, l'antiga presó de Palma. Sabem que les persones que varen ser desallotjades han passat ja la darrera nit en aquestes quatre casetes prefabricades, que s'ha instal·lat just de vora el parc de bombers de Som Malferit. Han començat ja totes les tasques de neteja, de vigilància també del recinte de l'antiga presó i de poder tapiar l'accés a l'antiga presó. Es reforça, com dèiem, aquesta vigilància i també s'instal·laran algunes càmeres de seguretat per evitar l'accés de nou a l'interior. Quin és el futur d'aquestes persones que hi viuen? Saben que l'Ajuntament, el Batlle, ja va dir que s'intentaria donar alternatives, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, també s'ha pronunciat, però parlant de moltes persones. Quique.
Sí, és un problema que hem tractat, no?, moltes vegades aquí, però i de difícil solució, però evidentment el que s'ha de fer és intentar que aquesta gent se pugui trobar, ajudar a instar que puguin trobar una feina i evidentment pues, que puguin trobar per seus mitjans una alternativa també habitacional que temporalment pues, hauria de ser pues, aportada per part de les institucions, no? Perquè el tema de l'antiga presó, ja ho vaig dir en el seu moment, és una evidència de que no està funcionant les polítiques socials en aquest cas de Palma, no? O de Mallorca, no? Perquè tenir tota aquesta gent que és que viu en el carrer i que no té altra alternativa, alguns de fet tenen fins i tot feines, seran precaris però tenen feines, però el que s'ha de fer és incentivar que aquesta gent pugui tornar a reinsertar-se, no? I que puguin fer la seva vida independentment. Ara, això requereix un pas temporal i no és fàcil, però és que no hi ha altra. L'altra solució és que quedin vagant per Palma i tornin a viure com vivien fins ara, on puguin.
Helena.
Jo crec que també és veritat que és un problema pues, que no és fàcil, no s'arregla de la noche a la mañana, però jo crec que també ells està la voluntat de quererse deixar ajudar. Muchos de ellos, ¿sabes?, se quedan... No quiero generalizar ni hacer una mayoría en estos casos, pero hay algunos que se conforman y se quedan como en stand-by, ¿sabes? Y decir, no quiero.
Es que son muchos años viviendo en aquel recinto, ¿eh? No es una cuestión temporal ni molt manco.
Bueno, es que el caso arranca desde hace 30 años, ¿eh? Cuando quiero recordar que el anterior gobierno municipal hizo un plan de rehabilitación para hacer pues diferentes usos, no los que están previstos ahora, que me parecen muy adecuados para construir vivienda social o apartamentos para aquellos funcionarios que vengan a trabajar a Baleares. Eran otros usos diferentes, pero es que no se llevó a cabo. 30 años han pasado, es que mucho tiempo. Todas las decisiones así van demorándose y empeorando la situación.
Per establir un altre paral·lelisme, Joan Carles, Can Roba 1, Can Roba 2, la joveria, la quantitat d'assentaments que s'han anat tancant, obrint, reobrint, evacuant, traslladant les persones de lloc i creant-se nous assentaments. Me refereixo al cas d'Eivissa.
Claro, efectivament. D'aquestes persones que se'n van dels assentaments o de la presó de Palma, per exemple, en el cas de la presó de Palma, alguns s'han anat inclús fora de Mallorca i alguns inclús fora d'Espanya, no? Perquè recordem que hi havia més de 200 persones, que ara darrerament ja en quedaven només 80, i que, clar, això també planteja un repte per serveis socials de l'Ajuntament i del Consell, perquè no hi ha capacitat per absorbir aquestes persones per dir de un plomazo si hi has una vivenda aquí tens la solució. Tampoc seria just, això. I en el cas dels assentaments a Eivissa, pues, un drama, que és una conseqüència de la tensió en el mercat de la vivenda, de la precarietat, de moltes feines que també està fent que les empreses es posin les piles i, per exemple, segons les dades de la PIMED, ja sabem que una de cada tres empreses a Eivissa ofereix vivenda als seus treballadors perquè hi puguen estar. I ara això també és una seguretat pels propietaris, perquè aquí passa una situació molt curiosa, Marta. Tenim una legislació molt garantista en l'arrendatari que ha desprotegit per complet en el propietari i ha fet que molts de propietaris no vulguin llogar les seves vivendes per temor a tenir qui ocupes, per tenir ocupes, etc. I ara això està tenint una resposta. I és que moltes propietats s'estan llogant a empreses que sí que ofereixen unes majors garanties de solvència per tenir treballadors. I això és una realitat que cada volta trob més, més present tant en el meu despatx tant en, i en el carrer. Es veu moltíssim contractes de lloguer que abans eren directament per persones i ara són per empreses per poder allotjar en els treballadors, que no només venen a fer la temporada, sinó que fan feina tots any. Per tant, penso que també s'està reconvertint una miqueta el mercat de lloguer per acollir aquests treballadors a través de la seva empresa i empreix una solució interessant perquè això ofereix garanties tant als treballadors com als empresaris com en els propietaris, que també és molt important perquè es posin vivendes en el mercat. En qualsevol cas, la vivenda seguirà sent un problema perquè vivim un lloc on tothom vol venir, eh? I això fa que hi hagi una tensió demogràfica sobre el mercat de la vivenda, però sense que hi hagi una solució màgica, una receta màgica, però sí que hi ha algú que ha de reivindicar la prolífica activitat legislativa del govern balear, que és el govern que més normes ha fet, que lògicament tenen un impacte més gros o més petit, però no se'ls podrà acusar de no intentar-ho. I penso que s'han de seguir esforçant amb aquest marc normatiu que doni garanties en els propietaris i que aconsegueixi no reduir, sinó, per almenys, contenir el creixement desbocat dels preus.
9:32, escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Fem una petita aturada per publicitat i tornem tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este viernes es la casita de Bad Fanny, también llamada el casón de Bad Money. Dinero sucio. La puerta de entrada de esta comunidad balear llamada AENA. Es el lugar donde los ricos que la gestionan bailan mirando al resto de los macacos que miran alrededor de sus intereses. Los que clamamos contra el exceso que después otros transforman en interés electoral. Donde la letra del son es la psicopatía megalomaníaca de esa empresa pública. La pregunta es solo una. ¿Qué le pasa a AENA? El problema no es que una empresa pública del sanchismo, participada por el mesianismo de este mes per Mallorca, que ha tenido la llave que no se ha atrevido a abrir frente al gobierno, gestione los aeropuertos. El problema es que AENA ha perdido el rumbo. Lo suficiente como para no entender que no les basten 1.000 millones de beneficio de este pasado 25 en nuestros 3 aeropuertos y en contra del sacrificio saturado de todos los ciudadanos. Que sigan y les parezcan poco los 600 millones que van a invertir para seguir exprimiendo la convivencia de estas islas. El non-stop de obras, ampliaciones impresentables, accesos kilométricos imposibles, proyectos absurdos como el aumento del aeropuerto de Ibiza en un 30%, el parque fotovoltaico de Sonbonet o el McDonald's más grande de Europa. Ni somos la cajita registradora del señor Sánchez, que decía el otro día la presidenta Proens, ni mucho menos la casita de muñecas de Alterne, donde alguien cobra cuenta de prostituir la identidad de lo que somos. Y ya el lunes, entre casas y cosas, más. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street.
9 i 34 minuts, continuem aquí en Temps de Tertúlia. Això és El Dia en la bona companyia de Joan Carles Rodríguez Turk, Quique Oñate i Elena Pipó, repassant l'actualitat d'aquest divendres, que té a veure també amb pujades de preus. És que sembla que ja és una constant, però avui sí que cal destacar que el Banc Central Europeu els eleva un quart de punt, fins al 2,25%. Estem parlant dels tipus d'interès. Ho fa per primera vegada en gairebé 3 anys. És un augment que respon a una previsió d'increment de la inflació i de pèrdua de creixement. De fet, els preus diuen que podrien continuar a l'alça durant l'estiu per l'encariment del preu de l'energia. Clar, recordant que ens trobem en una situació ja molt delicada, no? Un moment de pujada de preu respecte al lloguer, preu de compra de l'habitatge. Si ara tenim aquesta pujada d'interès, que recordem és la primera en gairebé 3 anys, com enfrontar una situació que ja de per si és difícil, Elena?
Pues una situación difícil, sobre todo para los que tienen una hipoteca.
Exactamente.
Sobre todo los que van a notar más, será el primer impacto, será para ellos. Y bueno, este es un mecanismo lógico que utiliza el Banco de España, Europeo, para controlar esa inflación, esa subida, para enfriar un poco la economía y que no se desboque más de lo que ya está, de por sí, sobre todo con las previsiones que hay de que eso se vaya incrementando aún más. Pues va a afectar a bastante gente, sobre todo lo de las hipotecas, creo yo.
Sobre todo si el tienen variable.
Sí.
No és el meu cas, per sort. Vaig agafar fitxa. Però el tema de... Clar, no, jo crec que aquí no hem d'oblidar que duim més de 100 dies amb l'estret d'Hormuz tancat, que pareix que la guerra ja ha acabat...
Sí, això
no
també seria un altre
res,
tema que ens podríem plantejar.
Realment...
És verdaderament un final el que va anunciar Donald Trump, exacte. No,
això... Clar. De fet, als Estats Units parlen, ara no recordo l'acrònim que tenen, que són especialistes allà, però com a dient que és un chicken, no? Sempre diu una cosa però després se torna enrere i estem un poc en lo mateix, no? Però és igual, si ara mateix s'afirma la pau i s'obre l'estret d'Hormuz, que s'hauria de mirar si és viable fer-ho immediatament, perquè també suposadament hi ha una sèrie de mines submarines i que això impedeix que passin els oixis, però el problema d'Hormuz és que gran part de la, bueno, un 20%, però que realment és un 40% del petroli o dels hidrocarburs que se consumeixen a tot el món, passen per allà. I això, evidentment, ja són les previsions que se tenen en compte, perquè tots els vaixells que venien constantment d'allà per nodrir els ports pues, europeus i asiàtics especialment, tots aquests ports, o sigui, tots aquests vaixells ja no estan arribant en els ports. I això implica que estem tirant dels depòsits que tenim d'emergència, que és vera que en el cas espanyol pues, té bastanta... Bueno, ja estem consumint això, no és que quedi un depòsit allà, no? Però s'acabarà, i el que se preveia a nivell europeu era que hi hagués mancança, de, per exemple, de querosè en els aeroports europeus. Veurem bé què passa en l'estiu, però no se pot tenir... O sigui, s'ha de tenir en compte això, i això és el que jo me preocupa, que mos emmirallem en les bones xifres, perquè, evidentment, el turisme pues, pareix que funciona, en lloc d'anar cap allà vindran cap aquí, però haurien realment de preveure una mica i que no vengui després un... No?
Una inflació desmesurada.
Sí, exacte. Però fins i tot...
Sí, perquè en teoria se prenen aquestes decisions per evitar una inflació pitjor,
exacte.
No?
Exacte. Però, per exemple, l'Economist, que me record que vaig llegir un article, i ara quan ho comentava el tema m'ha vingut al cap, al final del seu article, que parlava del tema del petroli, deia això, i la veritat que fa una mica de por, no? Que deia... S'acerca l'escenario que los analistas del mercado petrolero llevan temiendo desde hace décadas. No será agradable, prepárense. Així acabava l'article de l'Economist.
Molt optimista,
no és un blog de friquis ni sensacionalista, no. És un òrgan principal del liberalisme, del capitalisme, vull dir, és a més és una publicació molt seriosa. Clar, quan vaig llegir això em va quedar un poc així, no? Però vull dir, s'ha de tenir en compte a l'hora d'analitzar la pujada de preu.
I, a més, la subida d'interès hay que ir con mucho cuidado porque es un asunto delicado porque como te pases, puedes provocar una recesión. O sea, que es encontrar el equilibrio justo...
De totes maneres... Quan ja està impressionat, perquè... ja és caríssim.
Ara mateix té sentit, la veritat, que el Banc Central Europeu hagi anunciat aquesta lleu pujada d'interessos, té sentit, perquè feia molt de temps que no ho feia, en primer lloc, i en segon lloc, perquè la gent que ens escolta sàpiga els efectes que pot tenir, com ja ho heu comentat, la gent que té hipoteques variables, això ho farà pujar, els hi farà pujar la seva hipoteca lleugerament, però també ha de tenir present una cosa, això també afavorirà que s'estalvi, les persones que tenen estalvis, és una mesura que també es fa per fomentar l'estalvi, i la seva capacitat econòmica, aquestes persones veuran reforçades les seves posicions bancàries, aquelles que tinguin estalvis, és a dir, aquelles persones que tinguin comptes bancàries. Això també es fa per contenir la inflació. Recordeu que des de la Primera i la Segona Guerra Mundial Europa és molt cuidadosa en la inflació, especialment Alemanya, i sempre intenta que estigui rondant el 2%, i per contenir que no es desboqui, una de les mesures més efectives, que no està exenta de riscos, és pujar els tipus d'interès per poder contenir aquesta inflació, per fer que l'euro siga més car, i això també pot tenir un altre efecte, que és la inversió estrangera. Si l'euro és més car, això fa que les monedes estrangeres puguen obtenir més rentabilitat a l'hora d'invertir a Europa. Jo penso que és una mesura acertada en aquest context, lògicament una mesura molt estudiada que no es fa de manera arbitrària, però sí estàvem a un punt en què hi havia l'amenaça d'un creixement de la inflació i, per tant, un creixement dels preus desbocat que fes que hi hagués una desproporció o tocar la ferida d'aquesta desproporció que hi ha moltes voltes entre el salari i el cost de la vida. Penso que el Banc Central Europeu fa bé en aquest cas. Veurem quines conseqüències té a curt plaç i a mig plaç, efectivament, a risc d'una recessió, perquè l'augment d'interès el que fa també és reduir el consum, contenir el consum, incentivar l'estalvi, incentivar el pagament de deutes i la inversió estrangera. Veurem quins efectes té, però en qualsevol cas jo ho veig com una mesura positiva en el curt i mig termini.
Sí, no tant per el consumidor, no, no tant per les butxaques, però entenem, no?, per què se prenen aquest tipus de decisions. De totes maneres, un apunt, no ajuda tampoc, però és avui notícia. L'índex de preu de consum, que ha pujat fins al 3,4% al mes de maig, a la seva taxa interanual. Estem parlant que la taxa aquí, a les Balears, se situa per damunt de la mitjana de l'Estat. Darrere només va Madrid i Cantàbria, o sigui que damunt tenim un preu del cost dels productes, això se trasllada directament a la setmana de la compra, al dia a dia, o sigui que el consumidor està ofegat, no? Per una banda té els tipus d'interès, però és que l'IPC tampoc ajuda, companys.
Sí, bé, és un poc lo mateix, no?, en aquest sentit, fins quan podrem aguantar, no?, perquè ja estem en una situació que, en el cas de Balears, si m'ho centrar només aquí, ja costa molt viure, no?, tirar endavant i arribar a final de mes com toca, amb un mínim, no?, pagant l'habitatge, pagant el dia a dia...
Per damunt de la mitjana nacional és molt, no?, perquè és evident que la situació aquí a les Illes no es pot comparar, Joan Carles, com altres comunitats autònomes, no?, i posa el focus de nou a l'accés a l'habitatge i sobretot també l'èmfasi a Eivissa.
No, efectivament, el cost de vida està desbocat, això s'ha de correspondre amb salaris bons, amb salaris de qualitat que siguin suficients per... amb molta dificultat, ja. I més famílies que el que hagin de fer és pagar un lloguer. Recordem que un lloguer no hauria de representar més d'un 35 o un 40% d'una renta. A Eivissa hi ha molts de casos en què es dobla pràcticament aquest import. Per tant, el que hem de fer és una reflexió, sobretot especialment als empresaris, en su tema de sa vivenda, que, com dic, pens que hi ha una finestra d'oportunitat amb el tema de lloguer de vivendes. Empresaris estan cada volta més conscienciats de que no tindran treballadors si no tenen garantida sa vivenda, i això és bo pel mercat residencial, perquè el que ofereix són solucions, a més, a persones treballadores, que això és l'important, que les classes mitges i les mitges baixes tinguin accés a aquesta vivenda i que siguin els empresaris que s'hagin de preocupar d'aconseguir-los. I això també és una gran notícia pels propietaris, que tindran la certesa o tindran major solvència amb els empresaris que lloguin aquestes propietats pels seus treballadors. Qualsevol cas, ara pareix que ve una època on el Banc Central Europeu i on l'economia el que ens demandarà és reduir el consum, fomentar s'estalvi, és que puguem poc o molt, i mirar de contenir s'inflació per tal que no hi hagi aquesta desproporció entre el cost de vida i els salaris que s'estan pagant ara mateix.
Jo quería apuntar una cosa que he leído de esta semana, un informe que ha sacado Pisos.com, pero que decía que la brecha entre las comunidades cada vez va creciendo más. O sea, por ejemplo, citaba como caso que para un joven aquí, para ahorrar su primera vivienda, tenía que ahorrar 145.000 euros, cuando, por ejemplo, otra ciudad como Jaén eran 34.000. O sea, fíjate la brecha que hay entre una comunidad y otra.
Y la edad, o sea, que has de destinar del teu salari aquí, ¿no?
Y luego que Baleares, o sea, estaba en... Era la segunda ciudad, o sea, Palma, la segunda ciudad donde el metro cuadrado era más caro. O sea, por debajo solo estaba San Sebastián, Baleares, y estábamos nosotros por encima de Madrid y de Barcelona. O sea, que...
Pujada de l'IPC, com dèiem, una notícia que just acabam de conèixer i que puja fins al 3,4% al mes de maig a les Balears, situant-se per damunt de la mitjana estatal. Escoltem uns consells més i tot una reprenem aquesta tertúlia amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio és investigació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Amb els anys hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9:47 i aquí continuem. Això és El Dia i mos trobam en temps de tertúlia, repassant l'actualitat que té a veure també amb l'arribada de migrants a les nostres costes, en la gestió que se fa de l'arribada d'aquests migrants. Hem sabut que Formentera rebrà una aportació extraordinària d'una quantitat de 3 milions d'euros del govern destinats a l'atenció dels menors que té a càrrec. Ho va anunciar el vicepresident Antoni Costa en la posada en marxa de la comissió que farà seguiment d'aquesta gestió i el finançament de les competències que s'han transferit a l'illa, com és, per exemple, la tutela de menors, que té un cost de 14 milions d'euros al Consell. Feia molt de temps, Joan Carles, que se reivindicava el suport per part del govern estatal. Com creus que se rep aquesta mesura?
Pues amb molta alegria per part dels formenterers, perquè aquesta era una qüestió que inclús es havia parlat que podia amenaçar l'economia del propi Consell, perquè recordem que el pressupost del Consell de Formentera està en torn a 45 milions d'euros i en dediquen només 14 enguany, només 14 a l'atenció de menors tutelats. Lògicament, Formentera no té ni la capacitat econòmica, ni logística, ni les instal·lacions per acollir a totes aquestes persones, i una de les conseqüències està sent, per exemple, les constants baralles i problemes de seguretat que estan vent entorn en aquests centres on estan acuïts aquests menors. Llavors també sabem que un 40% d'aquests menors en realitat no són menors, però en qualsevol cas, i coincidint en el que ha dit aquests dies el Papa Lleó, especialment a Canàries, tot euro que es destini a rebre i atendre amb dignitat en aquestes persones i a evitar que el Mediterrani segueixi sent un cementeri sense làpides, no?, parafrasejant en el Papa Lleó, són benvinguts. Jo penso que aquí el que falta també és una certa interacció per part de l'Estat, que ha permès l'establiment de la ruta migratòria entre Argèlia i les nostres costes, augmentant, passant de triplicant pràcticament el número d'arribades, es compten per mils ja cada any. En seguida que hi ha bon temps a Formentera i Eivissa, sabem que és lo que, quina conseqüència té això. En veurem moltes més, veurem moltes desgràcies més, veurem molts més cadàvers flotants, i no podem ser indiferents davant això. Per tant, qualsevol euro que es destini per part del govern de l'Estat o del govern balear a millorar les condicions en les que aquestes persones arriben, una altra cosa llavors serà el seu tractament, no? Però l'atenció en aquestes persones que juguen la vida i que realment passen autèntiques traquèries, em pareix que és una inversió que ha de ser molt ben rebuda per part dels formenterers.
Sí, és important, aunque un poco insuficiente, porque si comparas lo que dice que solo en la tutela se han gastado 14 millones y van a aportar 3, bueno, no es ni la mitad, ni tan solo la mitad, pero queda muy lejos. Pero bueno, toda ayuda es bienvenida, y a mí lo que me gustaría saber es cuántos menores estamos hablando, o supuestos menores que tutela el Consejo de Ibiza, porque esta cifra no... ¿Y cuánto cuesta por menor? O sea, tampoco está detallado.
És veritat que poc dubtes si fem la comparativa, no? Si veiem que el cost és de 14 milions d'euros, i també és injust, no?, quan parlem de Formentera, una illa petita, no?, que si ho comparam amb el que està intentant gestionar, perquè quan arriben migrants a les costes se posa un operatiu importantíssim de serveis d'emergència, d'atenció del 061, o sigui que el cost és altíssim. És veritat aquesta comparació, Joan Carles, que fa Helena, no? Clar, pot semblar molt de dobbers, 3 milions d'euros, però si ho comparam amb el cost que suposa, és vera que no és tant de dobbers.
Efectivament, clar. Efectivament, i contestant també és un dubte que tenia la companya, Formentera té capacitat per tenir a 9 menors tutelats, vale? Les instal·lacions estan preparades per atendre a 9. Sabeu quants en té?
No.
Més de 130. Vale? En tot Balears tenim capacitats per acollir a 72, a tota Balears, 72. Només Formentera en té 130. I en quant a el cost, els de Formentera el desconec. Però, per exemple, els menors tutelats que tenim a Eivissa, el Consell sí que ha identificat quin cost tenen. De fet, a Eivissa ens costen menys que Formentera, perquè n'hi ha menys. A Eivissa invertim en torn a 11 milions d'euros del nostre pressupost, tenint present que tenim un pressupost de 130 milions d'euros aproximadament. És a dir, quasi un 10% dels pressupostos es dedica a l'atenció de menors no acompanyats, de menes, i en aquest cas mos costen uns 9.000 euros mensuals cada un. Això és la xifra que dona el Consell d'Eivissa del cost d'aquests menors de manera mensual, 9.000 euros mensuals. A Formentera n'hi ha més, amb menor capacitat econòmica, amb menor infraestructura, amb menor capacitat logística, i efectivament, aquests 3 milions d'euros tal volta no els hi solucionaran la vida, però estic convençut que el Consell de Formentera els agrairà. Mentrestant, per part del govern de l'Estat, aquí no sabem res. Varen instal·lar unes carpes, varen fer determinats esforços, però no hem conegut que facin una transferència de crèdit o una transferència en el Consell de Formentera de quantitats milionàries que puguen ajudar a la gestió i a l'atenció d'aquestes persones.
És que per una illa, com és Formentera, aquest 130 en concret suposa 30 vegades més la seva capacitat ordinària per poder acollir els menors. O sigui, que és que...
Claro.
Clar, manquen també infraestructures. Clar. De totes maneres, no deixa de ser un drama humanitari, perquè ahir, quan varen tenir constància, no, de les xifres, de totes les morts que hi havia a la ruta, no, amb Algèria, que parlaven d'aproximadament unes 500 morts entre gener i maig, o sigui, estem parlant de tan sols uns mesos, aquest eix va ser també un punt important, no, respecte a la visita del Papa. Recordem que ahir el Papa visitava Canàries precisament per parlar d'aquesta crisi migratòria. És ja la darrera part de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. No sé si vareu poder veure algunes de les imatges i escoltar el seu discurs, però es va reunir amb persones migrants en aquest famós moll d'Arguineguín, un dels punts calents de pràcticament tot el país. I des d'allà va exigir vies segures per a l'immigració, va fer una crida als dirigents, governants, comunitat internacional, perquè puguin cooperar de manera eficaç. També vàrem escoltar un testimoni que arribava a l'ànima d'una víctima de tràfic de persones, que no ho va llegir directament, ho va fer una voluntària perquè volia preservar la seva identitat, però va explicar com li varen llevar el seu nadó, no, de pocs mesos, com va caure en mans de la tracta de persones. En definitiva, que va oficiar després aquesta missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària, amb 40.000 fidels, parlant una vegada més de prioritat humana i no prioritat nacional, no? Referint-se a la situació que s'està vivint. Crec que és la part més important de la visita del Papa. No sé si esteu d'acord, no? Dins tot aquest recorregut que ha fet per al nostre país, el que s'hagi triat les Canàries, Quique, i s'hagi volgut fer èmfasi en la importància de gestionar el drama migratori, crec que és d'una rellevància absoluta.
De fet, va ser molt contundent contra la Unió Europea, no?, per les polítiques que s'han duit els darrers anys i que s'estan plantejant, perquè ja estem parlant de que s'està treballant en seguir fent una política de tancar fronteres i no gestionar això com... Bueno, és que és complex, però evidentment el que no se pot negar és que les migracions humanes sempre han estat allà i això ho tindrà sempre. Això és com voler posar voler impedir que l'aigua passi per un torrent quan plou, és el mateix. Vull dir, és una cosa natural, l'ésser humà sempre s'ha mogut per tot i clar, però des que hi ha fronteres i que és tot més complex, pues, passa això, però s'hauria de gestionar d'altra manera. El cas del Papa, jo crec que també hi ha un punt de voler transmetre en un moment... Al final, el Papa que s'ha elegit és dels Estats Units, tot i que tota la seva trajectòria ha estat lligada a Sud-amèrica, però, evidentment, és un Papa d'origen nord-americà. En un moment en què Estats Units té interès per controlar des de molt de fronts aspectes relacionats amb el Vaticà i l'Església Catòlica i tema, sobretot el tema de l'evangelisme, que l'evangelisme, per exemple, no té aquest missatge de fraternitat i de molt pròxim i tan estès com té, o tan clar i tan contundent com té el cristianisme, bueno, el catolicisme, no? I el Papa aquí, jo crec que al rerefons hi ha algo d'això. Hi ha alguna d'això i hi ha també una manifestació... I és una catarsis també el que ha generat, perquè al final moltíssima de gent, fins i tot l'altre dia el rei Julián a La Vanguardia parlava de com ho deia, catolicisme gaseós, no? Perquè deia que al final fins i tot gent que és agnòstica o fins i tot ateus veuen amb el Papa una espècie de... No?
De referent.
De referent moral en un moment que no n'hi ha de referents morals. Ni, no? La cosa és quan durarà això i, sobretot, si té capacitat, que això ho veig més complicat, de que la gent interioritzi això i ho apliqui en el seu dia a dia. Que no quedi només en una cosa superficial i de consumisme televisiu i dispositiu i tal, no? O sigui, això, les paraules que realment... o les crítiques que fa, les hem d'interioritzar i aplicar en el dia a dia, en les nostres vides.
Joan Carles.
El Papa aquí jo penso que no s'ha desviat un mil·límetre de la doctrina que ha tingut l'Església sobre el tema migratori. Ha seguit i ha enfatitzat, i em pareix una molt bona notícia que hagi anat a Canàries. Em pareix molt necessari i em pareix molt... molt cridaner, i coincideix aquí en el que deia en Quique, en que el Papa s'ha convertit en un referent moral per creients i no creients en una època precisament de manca de referents polítics, morals, i el papa no només com a líder espiritual s'està posicionant amb una certa aura, inclús alguns parlen amb aura de santedat. Jo penso que el seu pas per Espanya ha estat un colp d'efecte molt gran. Feia 14 anys que no teníem un papa en el nostre país. Veure la participació multitudinària a Madrid ha estat realment espectacular. 1.200.000 persones, cap incident, ni un paper en terra, ni un contenedor cremat. Això parla molt també. I penso que aquí s'església...
És veritat que si bisbe absolut, me deixes que li doni un titular a Elena Pipó, perquè se m'esgota el temps i me queda mig minut, però el Manco feu un darrer comentari sobre la notícia.
No, que la visita ha sido muy significativa, ¿sí? Sobre todo que ha ido a Canarias y que él ha recalcado esto de lo de las vías seguras y legales para tratar la inmigración y la cooperación internacional para acabar con este problema.
És el motiu d'aquest viatge, no?, focalitzant la problemàtica de la migració i la manera de gestionar-la. El darrer tema d'aquesta tertúlia que hem abordat en la bona companyia de Quique Oñate, Joan Carles Rodríguez Tur i Elena Pipó. Totes, moltíssimes gràcies i que passeu un bon cap de setmana.
Igualment. Gràcies, bon fin de setmana.
Notícies,
bon cap de setmana.
Igualment per tu. Aturada per publicitat i continuam.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Segon dia de dol al municipi de Calvià per la mort de dues persones